Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Molt bon dia, són les dues. El sol pica amb força avui al País Valencià, cosa que permet veure encara més bé les importants destrosses que la pluja va deixar ahir a les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa i la Safor. El govern valencià ja ha fet aquest matí una reunió d'urgència i el ministre Jesús Caldera ha visitat també ja les zones afectades. Totes dues administracions, la central i la valenciana, han promès ajudes per refer ponts, carrers, cases, tot el que es va endur l'aigua. El ministre Jesús Caldera ha assegurat que el Consell de Ministres d'aquest divendres ja aprovarà mesures concretes.
Tomarà las medidas oportunas para atender esta situación catastrófica. Y el viernes desarrollaremos el conjunto de medidas, la adopción de medidas destinadas a atender estas situaciones.
Tràgic succés al Maresme, ha mort inexplicablement una nena basca d'11 anys a l'alberg Torremaller de Cabrera de Mar mentre estava de colònies en una escola. El que no s'entén és que el dia de la mort de la nena la van visitar dos metges en dos caps diferents. I José Luis Rodríguez Zapatero, que rep avui el suport dels líders regionals del partit, al Comitè Regional del PSOE, després d'una legislatura calenta, podríem dir, del debat territorial. Madrid, Cifri Gras, quina és l'última hora?
Doncs l'última hora és que en aquests moments està començant a intervenir el secretari general del Partit Socialista i president del govern espanyol. De moment, qui s'hi ha parlat és el president català, José Montilla, que ha apostat perquè la següent legislatura continuïn les reformes institucionals. Aquí ha citat la reforma del Senat i també el model de finançament. Montilla ha dit que el PSOE construirà una Espanya moderna davant l'Espanya que es posa que representa el PP i Mariano Rajoy.
I aquest dissabte 13 d'octubre ve carregat de titulars culturals amb Jaume Balagueró i Paco Plaza en primer lloc, amb el seu suposat documental REC, que han estat els grans triomfadors del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que avui es tanca. Sitges, Eva Compte, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, d'altra banda, The Fall, del director d'origen hindú, Tarsem Singh, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula. I com dèieu, el film que ha obtingut més guardons ha estat REC, de Jaume Balagueró i Paco Plaza. Sentim el director del Festival de Cinema de Sitges, Àngel Sala.
Millor d'or. Best director, en aquel caso, directors, y pueden ser dos parejas. Jaume Balagueró y Paco Plaza por Rec.
Rec també ha guanyat el premi de la crítica, el del públic i el de millor actriu.
I a Frankfurt, l'altre titular cultural de la jornada és la primera jornada de portes obertes al públic en general a la Fira del Llibre, amb la cultura catalana com a convidada aquest matí, doncs, diverses activitats i també pendents del primer balanç oficials que farà públic l'Institut Ramon Llull, Frankfurt. Marta Romagosa, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs just a aquesta hora comença el director del Ramon Llull, Josep Bargalló, a fer balanç oficial de la cultura catalana com a convidada d'honor. Coneixerem la resposta del públic alemany a l'esdeveniment, la participació als actes paral·lels organitzats en el marc de la Fira, els llibres més venuts i actes com el que s'acaba de fer la presentació de l'any Rodoreda del 2008 a motiu del centenari del seu naixement, de l'escriptora, una escriptora d'èxit internacional que no ha deixat de vendre mai.
I els titulars també en aquesta portada d'aquest informatiu del migdia de la informació esportiva. Xavi Soler, bon dia.
Bon dia. Avui en una jornada sense futbol a la primera divisió, el Mundial de Motociclisme, el bàsquet i els partits de classificació per a l'Eurocopa i de la Lligueta Sud-americana de Futbol prenen el relleu aquesta tarda molt pendents dels partits en presència de jugadors del Barça i l'Espanyol, com el Dinamarca-Espanya, l'Illes Fèroe-França o l'Argentina-Xile, entre d'altres. Els entrenaments oficials del Gran Premi d'Austràlia de motociclisme, pole position per a Dani Pedrosa i el 2,5 per Jorge Lorenzo, que pot aconseguir demà el títol mundial. I a l'ACB avui, Menorca, Casbaio, Girona i Barça Estudiantes.
Són les 2:03.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marc Vidal.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Doncs com dèiem, avui és un dia assolellat al País Valencià i aquest matí ja han començat les feines de neteja i restabliment dels serveis a les comarques del sud del País Valencià i al nord d'Alacant també, després de l'aiguat que ahir va arribar a superar els 400 litres per metre quadrat. Les destrosses encara no s'han pogut quantificar, però les administracions ja han promès avui mateix ajudes immediates, en Ramon Montserrat.
El Consell de Ministres aprovarà divendres un paquet de mesures, segons ha anunciat el ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera, després de visitar aquest matí les zones afectades.
Tomarà las medidas oportunas para atender esta situación catastrófica. Durante estos días se procederá a la evaluación de los daños que se han producido y el viernes desarrollaremos el conjunto de medidas, la adopción de medidas, el paquete de medidas destinadas a atender estas situaciones.
El govern valencià també ha promès un decret d'ajuda, segons avançava aquest matí el vicepresident econòmic Gerardo Camps.
És un decret d'ajuda especial per catàstrofe natural
y tiene que abarcar todas aquellas cuestiones que van derivadas desde la propia asistencia ya a las personas físicas, como también todas las cuestiones que tienen relación, y es muy importante, con las actividades económicas, ya sea de agricultura o de cualquier otro tipo, que tienen que ser también ayudadas económicamente para paliar los daños que se habían podido producir.
Mentrestant, l'Exèrcit de Terra ha anunciat que demà instal·larà un pont provisional, plegable i de ferro, molt a prop del que ahir es van endur les aigües del riu Girona a Beniarbeig, a la Marina Alta.
I del País Valencià cap a Catalunya, on un jutge de Mataró investiga la causa de la mort ahir d'una nena basca d'11 anys que passava uns dies a Cabrera de Mar en unes colònies escolars. La nena va morir de matinada després que durant el dia l'havien visitada a dos centres d'atenció primària diferents. El Departament de Salut ha activat el protocol habitual per si la nena hagués estat afectada per una malaltia contagiosa. Cabrera de Mar, Beti Doñate.
La nena havia vingut des d'una escola de Ratso, Biscaya, a passar uns dies a l'alberg Torre Matller de Cabrera. Dijous al matí, de camí a Montserrat, va començar a vomitar i a tenir mal d'estómac. La van visitar a un centre de salut d'Olesa i no van trobar-li res. Al vespre va tornar a queixar-se i la van atendre a Vilassar de Mar, però tampoc no van detectar-li cap anomalia. A la nit, a les 6 de la matinada, la nena ja era morta. L'alcalde de Cabrera, Jaume Borràs, ha explicat des de França a aquesta emissora que la causa de la mort podria haver estat una meningitis, una malaltia infecciosa. Els altres nens que han hagut de rebre atenció psicològica ja han tornat a Biscaya, València i Cádiz amb una carta del Departament de Salut on se'ls indica les pautes que han de seguir en el cas que fos una meningitis. Mentrestant, l'Hospital de Mataró s'ocupa de l'autòpsia.
Doncs aquesta mort ha causat molta commoció al País Basc, especialment al poble de Cortezubi, a Biscaya, que és d'on era natural aquesta nena, Jòsica, d'11 anys. Avui aquest poble ha fet un ple extraordinari ja per estudiar els fets. Es dona la circumstància que una filla de l'alcalde, Domingo Bilbao, estava amb la nena a la mateixa habitació quan va morir. Totes dues s'havien queixat per telèfon dijous als seus pares, que es trobaven molt malament. L'alcalde de Cortezubi mostrava per això la seva indignació en unes declaracions a Ràdio Euskadi.
Tampoco podemos acusar a nadie de nada, pero tampoco nos parece normal que una niña se muera en la habitación de un albergue, cuando ha estado todo el día diciendo que estaba mal y devolviendo. Tuvieron que avisar al médico un par de veces, y no tuvo ningún ingreso, ni nada de nada.
L'informatiu del migdia, Catalunya Ràdio.
Mig quart de 3 de la tarda, a Toledo, els líders regionals del PSOE reuneixen avui per tancar files al voltant de la política territorial del govern de José Luis Rodríguez Zapatero. El president del govern espanyol ha començat fa una estona el seu discurs davant els presidents autonòmics i els diferents secretaris generals de les diferents federacions que l'estan envoltant en aquests moments, mentre Zapatero parla. Anem fins a Toledo, connexió amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio. Si fiques, bon dia.
Hola, bon dia. El Zapatero ha començat el seu discurs mostrant la seva solidaritat amb les persones afectades a València. Com veies, està parlant ara en aquests moments envoltat dels líders territorials del PSOE. Hi ha qüestions territorials. El secretari general del Partit Socialista ha dit que ells aposten i continuen apostant pel model territorial establert. Zapatero també ha afegit que els socialistes són els que garanteixen la cohesió a Espanya.
Hoy hemos renovado nuestra capacidad como Partido Socialista de ser garantía de equilibrio y de convivencia. Porque somos el partido que más se parece a España y además siempre hemos representado la España serena. La España que es capaz de unir, de convocar, de dialogar y de subrayar lo que nos une por encima de lo que puede separar.
En definitiva, el que pretenen els socialistes en la fotografia d'avui és deixar clar que tots els líders autonòmics subscriuen les reformes que han engegat Zapatero, com són les reformes dels estatuts, i que aquestes reformes volen que continuïn la pròxima legislatura.
I el president de la Generalitat, José Montilla, que ha dit que el PSOE ha de continuar amb el projecte d'aquesta legislatura fent propostes perquè els ciutadans constatin les millores en política social del govern socialista. Ho ha dit també en el marc del Consell Territorial del PSOE, que, com dèiem, es fa a Toledo. Connectem ara amb l'altre enviat especial de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Albert Calatrava.
El president català José Montilla ha destacat els avenços que s'han aconseguit en aquesta legislatura, però ha demanat al Partit Socialista mirar també cap endavant. Amb l'objectiu fixat a les pròximes eleccions generals, Montilla ha reclamat que el programa electoral del partit ha de recollir propostes institucionals renovades, com ara un nou sistema de finançament autonòmic o la reforma del Senat. El president català assegura que els ciutadans han de contrastar l'Espanya moderna del Partit Socialista amb l'antiga que representa el Partit Popular.
I d'aquestes noves propostes, que evidentment hem d'explicar per contraposar una Espanya moderna, una Espanya que respecta la diversitat, una Espanya amb futur, davant de l'Espanya antiga, rància i que es posa, que representa el Partit Popular i el seu líder Mariano Rajoy.
Montilla, en la seva intervenció, segons fonts socialistes, ha advertit que el Partit Popular a partir d'ara intensificarà la campanya anticatalana per crispar més la societat, que els populars només es mouen per interessos electoralistes.
Doncs precisament el líder del PP, Mariano Rajoy, ha dit avui que el seu partit continuarà defensant la bandera i la resta de símbols espanyols, molesti a qui molesti, l'endemà del 12 d'octubre, del Dia de la Hispanitat. En Rajoy ho ha dit a Burgos, on ha participat en unes jornades de Nuevas Generaciones per pactar els punts del programa sobre joventut de cara a les pròximes eleccions generals. Burgos, Sant Joan Rossinyol.
Mariano Rajoy ha demanat als joves del seu partit que no facin ni un pas enrere per defensar Espanya, la Constitució i la bandera. Responia així les crítiques del govern central i del PSOE l'endemà del 12 d'octubre.
Nosotros vamos a hablar bien de España porque somos españoles. Otros hablarán mal y otros mirarán para otro lado. Lo que no es aceptable es que alguien se enfade o se haga el ofendido porque unos españoles manifiesten legítimamente y sin ir contra nadie nuestro orgullo y nuestro deseo de seguir siendo españoles. Yo a eso no voy a renunciar y el Partido Popular tampoco.
El líder del Partit Popular ha assegurat des de Burgos que Rodríguez Zapatero s'ha oblidat del futur perquè, segons diu, només parla del passat i del debat territorial.
Doncs deixem el debat polític espanyol, l'obrim crònica internacional a l'Iraq, on l'excap de les tropes nord-americanes en aquest país ha criticat duríssimament la política dels Estats Units a la guerra d'aquest país. Ara ho escoltareu, l'exgeneral Ricardo Sánchez considera, entre altres coses, un fracàs l'estratègia del conflicte. Diu que els polítics ho fan tot per conservar el poder mentre els soldats moren, Anna Cortadas.
L'exgeneral Sánchez ha fet aquestes declaracions en un discurs davant periodistes especialitzats en qüestions militars a Washington. Sánchez considera que l'enviament de més tropes a l'Iraq a principis d'any és un intent desesperat d'un govern incompetent i critica l'idealisme en què va caure una administració que pensava que serien considerats com salvadors.
Mentre els polítics fan servir la retòrica per preservar la seva reputació i el poder polític, els soldats moren. Han ignorat les lliçons de la Segona Guerra Mundial on entren en aquesta guerra i fins ara encara segueixen creient que es pot aconseguir la victòria només amb l'aplicació del poder militar.
Sánchez ha demanat que la presència de soldats es redueixi ja que no hi ha una bona estratègia, però reconeix que ara per ara els Estats Units no tenen cap altre remei que quedar-se. El general es va jubilar fa un any després de les investigacions sobre les tortures a la presó d'Abu Ghraib, una investigació que no el va vincular directament, però que el va privar d'una quarta estrella.
I l'expresident peruà Alberto Fujimori, que ha admès certa responsabilitat en el procés obert per la justícia per la violació de domicili de l'esposa del seu exassessor, Vladimiro Montesinos, actualment també empresonat. És el primer interrogatori que els jutges fan a l'excap d'estat des de la seva extradició el 22 de setembre i el seu advocat ha dit que la veritat es veurà en la sentència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
L'expresident peruà Alberto Fujimori ha negat haver-se fet de manera il·legal amb una col·lecció de vídeos propietat del seu exassessor i home de confiança, Vladimiro Montesinos, on quedaven retratats empresaris i polítics peruans acceptant suborns. Els Vladivídeos, com s'anomenen al Perú aquestes cintes, serien el salconduit de Fujimori, segons algunes versions, en cas de complicar-se-li massa les coses judicialment. El cas ha començat a jutjar-se ja en les darreres hores amb el primer interrogatori a l'excap d'estat peruà que ha negat haver actuat de manera legal quan un grup de la policia secreta peruana va accedir al domicili de l'exdona de Montesinos, que acusa al mateix temps a Fujimori d'haver-la torturat. Així en parlava l'advocat de Fujimori.
El president ha dado respuesta a totes les preguntes que se le ha formulado. Ha aclarado perfectamente su intervención en el operativo de búsqueda y entrega a las autoridades de Vladimiro Montesinos Torres, pero los detalles, como explicaba hace un momento a sus colegas, no los puedo revelar.
El cas dels Vladivídeos és el primer d'una llista de judicis als que haurà de fer front Alberto Fujimori, extradit, recordem-ho, per les autoritats xilenes, després de 7 anys d'haver fugit del Perú cap al Japó i en els últims 20 mesos a Xile.
I la secretària d'Estat nord-americana, Condoleezza Rice, que s'ha reunit a Moscou amb activistes pro-drets humans. La trobada amenaça d'incrementar la tensió que hi ha últimament entre Rússia i els Estats Units.
Condoleezza Rice, que ha conegut per boca seva l'estat de debilitat de les institucions democràtiques russes, el problema de la llibertat d'expressió i la situació del sistema judicial, s'ha dirigit als activistes en aquests termes.
Rússia és un país en transició. Aquesta transició no és fàcil, hi ha un munt de complicacions i un munt de reptes. Estic especialment interessada en parlar del vostre punt de vista sobre l'evolució política de Rússia, l'evolució econòmica de Rússia i de si Rússia emergeix com un país democràtic que pugui protegir els drets de les persones.
La trobada segur que farà més tenses a les relacions entre Washington i el Kremlin. Ahir, una reunió entre Rice i el responsable nord-americà de defensa, Robert Gates, amb els seus homòlegs russos per parlar de l'escut antimissils que els Estats Units volen col·locar a l'est d'Europa, es va acabar sense cap resultat.
Un quart de tres de la tarda. Notícies destacades de l'actualitat d'avui, dissabte 13 d'octubre. Comencen les feines després dels aiguats al País Valencià, Jaume Brufau.
Les destrosses provocades per les riuades i els desbordaments encara no s'han pogut quantificar, però tant l'executiu central com el govern valencià aprovaran ajudes econòmiques per als afectats.
Investiga la mort d'una nena basca que estava de colònies a Cabrera de Mar, al Maresme.
La petita, d'11 anys, va morir la matinada de dijous a divendres després que durant el dia l'haguessin visitat en dos centres d'atenció primària per uns vòmits, però sense trobar-li res. S'ha activat el protocol habitual per si es tractés d'una malaltia contagiosa.
Mariano Rajoy diu que el seu partit continuarà defensant Espanya i la bandera, molesti a qui molesti.
Enmig de la polèmica aquests dies pels símbols de l'Estat, el president del Partit Popular assegura que està orgullós de ser espanyol i garanteix que el Partit Popular mai renunciarà a les seves conviccions.
Situació a aquesta hora del trànsit. Connexió amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. Endavant.
Hola, molt bon dia. Doncs bé, a aquesta hora, de fet, hem de parlar de força tranquil·litat al conjunt de carreteres i autopistes catalanes. Hi ha més moviment en algunes vies de muntanya, com a Nacional 145. Al llarg de tot el matí també aquesta hora va força plena per entrar i sortir del Principat d'Andorra. A banda d'això, també hem de dir que a la B20 hi ha un tram d'intensitat a la zona de Badalona i que encara hi ha problemes a la comarcal 152, a les Preses. De fet, hi ha força munt de trànsit, ja que recordem, s'ha tallat aquesta via a causa d'una manifestació. A la resta de la xarxa viària, força tranquil·litat. I això és tot des del RAC. Bon dia.
I el temps?
Doncs la previsió ens explica que avui a la tarda farà sol i que els núvols que hi pugui haver seran poc importants. Les temperatures en molts casos continuaran situades entre els 18 i els 23 graus. Demà també esperem sol, però a la tarda augmentaran els núvols la meitat sud de Catalunya.
Hola! Sí, estic conduint, però puc parlar. He contractat l'assegurança BS Protecció Autos de Sabadell Atlàntic i m'han regalat un kit mans lliures Iris Bluetooth.
Confins la seva protecció. Demani pressupost per a l'assegurança del seu cotxe trucant al 902 28 30 40 o connectis a sabadellatlantic.com. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Ara passen 3 minuts, un quart de 3 de la tarda. Una seixantena de tractors s'emprenen ara el camí de tornada després de circular pels carrers del centre d'Olot per protestar contra el projecte de la variant de les Preses que ha d'unir el túnel de Bracons amb la capital de la Garrotxa. Els manifestants convocats pel sindicat Unió de Pagesos han dit que faran el que calgui per aturar aquest projecte. Anem fins a Olot, Albert Requena.
La tracturada vol mostrar el rebuig del territori a la proposta de la Generalitat de fer passar la variant de les Preses soterrada per la Vall d'en Bas. Segons l'alcalde de la població, Miquel Calm, es tracta d'una imposició inacceptable per l'impacte que tindria en l'economia agrícola de la zona i a les aigües subterrànies. Calm està disposat a negociar el projecte directament amb el conseller Joaquim Nadal.
Nosaltres estem disposats a parlar, a dialogar, el que no estem disposats a acceptar una imposició, una decisió, que és el que ens han fet amb aquesta carta que ens han enviat. Per tant, bé, en aquest sentit, si ens assentem, ens envien una altra carta que ens diguin que estudiaran els dos traçats, que ens els mirarem, que farem estudis d'impacte mediambiental d'una i de l'altra, bé, nosaltres pararem les mobilitzacions, o si no, bé, com deia en Joan Cavall, això és gent de tot.
Els manifestants insisteixen que el millor projecte per unir el túnel de Bracons amb la ciutat d'Olot és amb la construcció de diversos túnels per la banda de muntanya de les Preses. Els tractors, cap una seixantena, fan ara el camí de retorn des d'Olot cap a la Vall d'en Bas.
I els Mossos d'Esquadra han detingut a Santa Coloma de Gramenet els 8 integrants d'una banda que es dedicava a robar coure de les obres del ferrocarril i a diverses empreses privades. Els furts havien provocat problemes a les línies de tren de la zona metropolitana i retards a les obres de l'alta velocitat. Montse Martí.
L'operatiu policial ha culminat amb la detenció de 8 persones de nacionalitat romanesa a qui s'atribueixen 90 delictes de furt, però també d'associació il·lícita i estralls. Robaven materials de les grans obres d'infraestructures ferroviàries que posaven en perill la seguretat dels usuaris i retardaven els terminis d'acabament dels treballs. Actuaven a tot Catalunya, però sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, com ha explicat Jordi Domènech, inspector dels Mossos d'Esquadra.
Actuaven per tota Catalunya, però clar, on hi ha més afectació seria la zona metropolitana, perquè és el lloc on hi ha més empreses, més polígons, és on estan arribant les línies de l'AVE d'alta velocitat, les subestacions de red elèctrica també han sigut un dels llocs afectats.
Els 8 detinguts, un dels quals és menor d'edat, ha quedat en llibertat amb càrrecs.
I ha ingressat a la presó el jove de 29 anys, veí de la Bisbal del Penedès, a qui van confiscar més de 4.000 quilos de xix. La droga es va trobar a principis de mes dins una furgoneta abandonada a la localitat de Cervelló, de Llobregat. El jove està acusat de tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i simulació de delicte. Cervelló, amb Josep Ferrer.
El detingut és un veí de la Bisbal del Penedès de 29 anys, al qui se li imputen presumptes delictes de tràfic de drogues, tinença il·lícita de... Torno. 1, 2, 3, 4, 5... El detingut és un veí de la Bisbal del Penedès de 29 anys, al qui se li imputa en presumptes delictes de tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i simulació de delicte. La investigació de la Guàrdia Civil es va iniciar el 2 d'octubre passat, quan agents de la policia local de Cervelló van localitzar una furgoneta a qui se li havia rebentat una roda a la B24, la variant de Cervelló, al pas per aquest municipi del Baix Llobregat. Els agents van veure com dos vehicles abandonaven a gran velocitat la furgoneta. Quan la van escorcollar, hi van trobar a dins 4.400 quilos de xis, un subfusell amb dos carregadors i un passamuntanyes. La Guàrdia Civil continua amb la investigació i no descarta practicar noves detencions.
Vale, vale.
I ara parlem del desafiament a nivell econòmic i empresarial per un desenvolupament sostenible que s'ha d'assumir amb mesures lligades a la innovació però amb una presa de consciència compartida per part dels consumidors. És una de les conclusions dels debats d'avui en l'última jornada del Fòrum de Dones de Deauville, a França, on participants de 70 països apunten propostes pels principals reptes del futur empresarial i sobretot pel paper que hi pot tenir la dona. Enviada especial a Deauville, Maria Rovira.
En un moment de creixent sensibilitat sobre els efectes del canvi climàtic, el Fòrum de Dones ha centrat un dels debats a recollir propostes per la implicació de les empreses en la preservació mediambiental, la presa de consciència empresarial per aplicar mecanismes de sostenibilitat en tota la cadena productiva per reduir elements contaminants, s'ha d'acompanyar d'una implicació dels mateixos treballadors i dels consumidors. En una de les ponències, la presidència de la SNCF, la companyia ferroviària francesa, ha posat com a exemple l'existència dels anomenats ecocomparadors, una informació que els viatgers dels Cunts TGV poden demanar per saber quin cost mediambiental té el trajecte que fan i que també serà accessible a empreses que transporten mercaderies. Segons Anne-Marie Hidrac, cal aquesta implicació de tots els sectors.
C'est le besoin d'alignement entre...
És la necessitat de coordinació entre el que fan els particulars, les organitzacions empresarials i els poders públics. I això tant a escala nacional com europea i mundial. Quan es parla de la necessitat de coordinació, també es parla d'instruments de mesura.
On dit instrument de mesure.
La necessitat d'un major accés de les dones a llocs directius de les empreses i també les estratègies per millorar la transparència empresarial són altres eixos de debat en aquesta última jornada del tercer Fòrum de Dones, on s'hi ha convidat una delegació d'empresàries xineses que preparen el programa per un fòrum que es farà a l'Àsia l'any que ve.
L'informatiu del migdia a la Fira del Llibre de Frankfurt.
Ara mateix un quart i mig de 3 de la tarda arriba el moment dels primers balanços a la Fira del Llibre de Frankfurt, justament el dia que la fira literària més important del món ha obert les seves portes al públic en general, que per cert, hores d'ara, omple a vessar els pavellons. En aquests moments l'Institut Ramon Llull està fent el centre de premsa de la Fira del Llibre de Frankfurt doncs una primera valoració del que ha estat la presència catalana com a cultura convidada en aquesta fira. Armínia Massana, Frankfurt, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el director de l'Institut Ramon Llull, Josep Bargalló, acaba de fer un balanç, un primer balanç de la presència d'aquests 3 dies de cultura catalana, doncs un balanç força positiu. Ha dit que compareixen satisfets de la resposta que avui mateix també hi ha a les instal·lacions del públic, d'un públic que ha dit divers, interessat, que ha superat les previsions que podien tenir. Ha parlat d'èxit per la literatura catalana, que ha pogut i ha sabut aprofitar, ha dit, la gran oportunitat de donar-se a conèixer. S'ha referit també a l'èxit pel que suposa de la presència, l'existència de 46 noves traduccions del català a l'alemany a banda dels títols ja traduïts. Ha donat també algunes dades de participació, com per exemple que a l'auditori del fòrum la programació fins a dia d'avui ha estat de més de 2.500, ha comptat amb la presència de més de 2.500 persones entre públic assistent. Els actes que han comptat amb més públic ha detallat han estat les lectures d'autors, especialment l'efectuada per Quim Monzó, però també d'altres autors catalans com Maria Barbal, Carme Riera. Altres dades, a l'Auditori Ramon Llull, els actes que s'hi han fet fins a dia d'ahir han superat a dir la capacitat, fins a 900 persones. S'ha declarat també el director de l'Institut Ramon Llull, en Josep Bargalló, satisfet de la participació al Sofà Blau, que és un dels programes culturals de més audiència de la televisió alemanya, satisfet de la participació al Sofà Blau de Jaume Cabré i Monzó, que mai ha recordat cap escriptor en llengua catalana fins ara s'hi havia assegut, i ha anunciat també que l'any vinent els hi han anunciat del programa de la televisió alemanya que tornaran a convidar autors catalans en aquest programa cultural. Ha tingut una referència a les declaracions fetes per l'exministre d'Afers Estrangers, Joschka Fischer, ministre alemany, que va lloar l'obra que està tenint, una de les obres que està tenint més èxit aquí, que és la d'en Jaume Cabré, Les veus de Pàmano. S'ha referit també a altres dades, representacions artístiques, tot un èxit també, per exemple, el que ahir mateix va celebrar en Jordi Savall a l'església de Santa Caterina de Frankfurt. Ha dit que ha estat una ocupació del 72% al conjunt de les activitats artístiques. En quant a les actuacions musicals, 68%, en quant al festival de dansa, 82%, i ha estat doncs un degoteig de dades que en conjunt venen a significar, ha dit en Josep Bargalló, doncs, l'èxit de la participació catalana. Us deixem amb les paraules perquè ara mateix està responent a les preguntes dels periodistes.
Normals aquí, per tant, és lògic que quan tu plantegis fer una cosa al carrer, segons quin tipus de cosa que el planteges fer al carrer, per tu és molt normal que es pugui fer al carrer, i en canvi, per aquí, en la seva legislació i els seus costums, no és molt normal de poder fer-ho al carrer.
Ja sentim en Josep Bargalló, hi ha diversos autors catalans que tenen un èxit ja assegurat a Alemanya, com sentíem ara mateix de la nostra companya Hermínia Massana. Parlem de noms com ara Quim Monzó, Jaume Cabré, Carles Posta, Porta o Maria Barbal. Però un dels principals reclams internacionals de la nostra literatura és l'escriptora Mercè Rodoreda, que continua venent des del primer dia, i en el marc de la Fira del Llibre més important del món aquest migdia s'ha volgut presentar a la celebració de l'any 2008 com l'any Rodoreda. Tornem a Frankfurt, Marta Romagosa, endavant.
El 18 d'octubre del 2008 farà 100 anys del naixement de l'escriptora Mercè Rodoreda i l'Institut d'Estudis Catalans no ha volgut desaprofitar l'ocasió per presentar en el marc d'aquesta fira les iniciatives organitzades amb motiu d'aquesta efemèride. Edicions 62 publicarà la seva obra completa. L'altra editorial amb la qual va treballar Rodoreda, Club Editor, editarà en format butxaca les 6 novel·les de la creadora de la plaça del Diamant i també la correspondència que va mantenir amb el seu editor Joan Sales. Un any temàtic que no pretén donar ressò internacional a la seva obra, perquè Rodoreda ja està traduïda a més de 30 llengües i publicada en molts més països. El doctor Joaquim Moles, responsable de la Fundació Mercè Rodoreda, destacava la proesa que Rodoreda ha aconseguit, tenint en compte que la seva obra no és massa prolífica.
Mercè Rodoreda és una autora d'una obra molt reduïda i, a més, d'una obra escrita en una llengua sense estat. Malgrat això, Mercè Rodoreda s'ha convertit, a partir de 1965, aproximadament, en una escriptora de difusió internacional.
La prestigiosa editorial alemanya Schürkamp regala avui en aquesta fira de Frankfurt una nova edició alemanya de la plaça del Diamant que s'ha fet en col·laboració amb el Ramon Llull. Per cert que Josep Bargalló ha anunciat que el 2008 aquesta gran obra de Rodoreda, la plaça del Diamant, portada al cinema i a punt d'estrenar-se en versió teatral al TNC, serà traduïda al Sart.
I a Sitges, Jaume Balagueró i Paco Plaza, que han triomfat al Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Enviada especial a Sitges, Eva Compte, bon dia.
El premi a la millor pel·lícula ha estat per The Fall, un film del director d'origen hindú Tarsem Singh. La pel·lícula recrea el conte que un especialista de seqüències d'acció li explica a una nena quan tots dos coincideixen al mateix hospital. Èxit també pel cinema català Rec, de Jaume Balagueró i Paco Plaza, és la triomfadora d'aquest Sitges 2007. Ha aconseguit 4 premis, a la millor direcció, a la millor actriu, per Manuela Velasco, també el de la crítica i el del públic. El director el festival, Àngel Sala, ha fet un balanç positiu d'aquesta 40a edició del certamen.
Los objetivos del festival a nivel, diguéssim, que teníem plantejats teòricament s'han complert absolutament. És una aposta pel cinema fantàstic de qualitat, però definitivament fantàstic, i que ha significat que la gent s'ha volcat en les sales. Crec que ha agradat també a gran part de la crítica. I una aposta també pel cinema català espanyol de gènere, que ha sigut un èxit.
A més, el festival ha aconseguit un nou rècord de públic. Fins ahir hi havien passat 53.000 espectadors, un 20% més que el total de l'edició de l'any passat.
30 segons per la previsió del temps que tancarà aquest informatiu del migdia. Francesc Mauri, endavant.
Bona tarda, senzilla la previsió. Tarda de sol, però demà fins al migdia. Alguna boira, això sí, al matí. Demà a la tarda augment dels núvols pel sud de Catalunya i demà a la nit alguna primera pluja a la Costa Daurada sud, l'extrem sud més aviat. La bonança continuarà de dia, una mica de fred de nit. Sembla que dilluns arribarien algunes pluges a l'extrem sud de Catalunya i dimarts podrien ser força destacables en alguns punts de la meitat est del país.
Doncs fins aquí l'informatiu del migdia que hem fet Toni Martín al control de so, Mercè Jiménez a la producció, Marc Vidal, que us ha parlat en nom de l'equip del cap de setmana dels serveis informatius a Catalunya Ràdio.